Els pagesos diuen prou. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Farts de les traves administratives, de la burocràcia, del poc control en les importacions, de la nova política agrària comuna, de l'augment dels costos de la producció, dels preus baixos, dels efectes de la sequera. En resum, que ningú els fa cas, els pagesos s'han plantat, Joan Bota.
Centenars, de fet, milers d'agricultors han deixat avui els camps i han tallat diverses de les principals carreteres del país i avisen que, si no se'ls fa cas, divendres bloquejaran Barcelona. La zona zero d'aquesta revolta pagesa és ara mateix a Fondarella, al Pla d'Urgell.
Hem fet bona part de la programació aquest matí aquí a Catalunya Ràdio des d'allà, des de Fondarella, i tenim encara allà el Pere Joan Álvarez. Bon dia.
Hola, bon dia. Els pagesos reclamen a les administracions solucions a la crisi del sector. Aquí, en concret, a Fondarella, a l'A2, entre Fondarella i Vilassana, hi ha uns 1.500 tractors. Els pagesos en assemblea amenacen en fer una multitudinària tracturada entre dijous i divendres a Barcelona, al Parlament o a la Comissió Europea. Per tant, els ànims estan molt revoltats i la protesta de Fondarella, en principi, durarà fins demà a les 12 de la nit.
Però no només a Fondarella, perquè a aquesta hora els talls dels pagesos es multipliquen per tot arreu. Dues de les accions de més impacte són els talls a Montblanc, a la P2, i a Sant Fruitós de Bages, a la C16. Allà hi tenim en Manel Sastre i en Jordi Canal.
Sí, aquí a Montblanc, 400 tractors entre Montblanc i la zona de Vila-rodona, on també hi ha un tall a l'autopista AP2 que ha deixat atrapats centenars de camions i de vehicles. Ara fa una estona s'ha obert només en direcció sud perquè poguessin passar alguns vehicles, però torna a estar totalment tallat, mentre els pagesos fan foc ara mateix per coure el menjar, dinar i mantenir aquesta protesta, diuen també aquí, fins demà.
I aquí a Sant Fruitós de Bages, i al llarg de 2 quilòmetres fins al terme municipal de Sallent, els tractors i altres vehicles bloquegen la C16 en els dos sentits de la marxa. Ho faran també tot el dia, possiblement fins demà, i han de decidir en assemblea si fan més accions. Per exemple, també s'ha plantejat mobilitzar-se fins a Barcelona.
I és que aquest Catalunya migdia d'avui el farem des de Fondarella, des de Montblanc, des de Sant Fruitós de Bages, però també des de l'Aldea, des de Girona, des de Vic, des del Pont de Suert, vaja, entre molts altres llocs.
I també passarem per Barcelona i Madrid, perquè tant el govern català com l'espanyol ja s'han posicionat sobre aquestes mobilitzacions dels pagesos, i passarem per Brussel·les, avui que la Comissió Europea ha fet marxa enrere en els nous límits als pesticides que estava impulsant i que ara es revisaran.
Anem cap allà. És conseqüència directa d'aquestes protestes, aquest replantejament, Brussel·les, Jordi Baró?
És una resposta clara, sí, al malestar dels agricultors que Brussel·les vol calmar. El sector continua pressionant a la Comissió Europea perquè actuï. Sense anar més lluny, els tractors han arribat avui també a les portes de l'Eurocambra a Estrasburg. I a dins, von der Leyen ha optat per retirar una llei clau contra el canvi climàtic, però que rebutjaven tant pagesos com governs, i farà una nova proposta involucrant els agricultors que, diu Brussel·les, mereixen ser escoltats.
Com podeu imaginar, aquestes protestes dels pagesos, però a més combinades amb un nou matí per oblidar a Rodalies, han deixat un dimarts negre a la mobilitat. Quin és ara mateix el panorama, equip viari, Cèlia Quintana?
Bé, doncs, a aquesta hora continuen havent moltíssimes marxes lentes i manifestacions, per exemple, la P7 a l'Ampolla, el sentit cap a Ulldecona, la mateixa P7 l'Aldea Amposta, també la C13 de Rialp a Sort, continua la C25 amb marxes lentes de Vic a Gurb, sentit cap a Girona, C42 a Tortosa, la C51 a Lió-Vila-Rodona, sentit cap al Vendrell, a la C52 es manté tallada la Nacional 2 Antiga a Vic, la Nacional 340 a Pont de Suert, sentit Torrefarrera, Nacional 240 Montblanc, també hi ha mobilització la Nacional 260 a la Seu d'Urgell fins a Montferrer i Castellbó, o la Nacional 340 d'Olèrdola a Vilafranca del Penedès. I pel que fa al transport públic, encara s'acumulen retards a les línies de Rodalies R1, 3, 4, 12 i RG1, i és conseqüència d'una incidència d'aquest matí ja resolta que ha afectat la infraestructura Catalunya i Arc de Triomf.
Doncs ja veieu que la mobilitat avui és especialment conflictiva. Però, pagesia a banda, a aquesta hora estem també molt pendents de l'esfondrament d'un bloc de pisos al carrer Canigó de Badalona. Anem cap allà. Se sap si hi ha algú atrapat, David Àngela?
Hola, bon dia. Doncs els bombers justament estan mirant de localitzar tots els veïns d'aquest immoble, justament per descartar que alguna persona hagi pogut quedar colgada per la runa. Recordem que a un quart d'onze del matí han rebut l'avís d'aquest esfondrament d'aquest bloc situat al barri del Raval i molt a prop de la sortida de la C31. De moment, ens han confirmat fa uns minuts que l'àtic de l'edifici s'ha ensorrat i ha arrossegat a la seva caiguda la resta de pisos.
Vaja, doncs estarem pendents de les conseqüències d'aquest esfondrament. Però, a més, una notícia que acabem de conèixer, notícia d'última hora, la Junta de Fiscals del Tribunal Suprem veu terrorisme en la causa contra el Tsunami Democràtic, on estan investigats, entre d'altres, Carles Puigdemont o Marta Rovira. Els fiscals s'han reunit aquest matí en un ambient molt tens. Madrid, Marta Viladot.
La Junta de Fiscals de Sala acaba de rebutjar l'informe que no veia indicis de terrorisme contra Carles Puigdemont. Tot indica que ha estat per una àmplia majoria, que podria arribar fins als 12 fiscals dels 15 que han assistit a aquesta reunió. Ara s'haurà de redactar un nou informe que defensi aquest criteri i serà el que la Fiscalia porti davant del Tribunal Suprem.
I encara a Madrid, el Congrés ha fixat avui el calendari perquè es torni a votar la llei d'amnistia rebutjada avui fa una setmana per Junts per Catalunya.
El PSOE té 15 dies per convèncer els de Carles Puigdemont i poder aportar el text, modificat o no, altre cop al Congrés ja a finals de febrer.
I en la informació internacional, el primer ministre britànic Rishi Sunak diu que el càncer del rei Carles III d'Anglaterra s'ha detectat a temps.
La notícia va saltar ahir quan el Palau de Buckingham va fer pública la malaltia a la vegada que anunciava la suspensió de l'activitat del monarca, que té 75 anys.
Quan faltin 20 minuts per les 3, com sempre, els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ricky Rubio jugarà amb el Barça aquesta temporada.
Després d'entrenar-se des de fa setmanes amb l'equip, el club està a punt d'anunciar el seu fitxatge. El Barça ho té tot acordat amb el jugador i amb l'Ernest Macià sabrem quin dia fins i tot tenen fixat perquè redebuti de blaugrana 12 anys després. I el Barça s'enfrontarà al Brann noruec als quarts de final de la Champions femenina. L'anada jugarà a Noruega la tercera setmana de març i la tornada es jugarà l'última de març.
Ja hem repassat la mobilitat. A veure què ens explica el Francesc Mauri del temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Jo veniu anunciant, Francesc, però avui el mapa ha canviat. Avui hi ha núvols, que fins ara teníem sobretot molt de sol i boira a la plana.
I em diràs, quin gran canvi.
Bé, alguna cosa, per aquí es comença, per aquí es comença.
Sí, no, sense núvols no plou, això està claríssim. Però, desgraciadament, no són els que ens portaran pluja. De fet, els propers dies no se n'esperen, però entre divendres i dissabte ha de creuar una pertorbació. Continuem dient el que dèiem ahir dilluns. De moment no ens pronunciarem en la seva activitat, perquè els mapes ballen molt, perquè no tots els mapes diuen el mateix i, per tant, ens quedem en el curt termini, sense canvis aquesta tarda pel que fa pluja, però sí pel que fa a l'estat del cel. Cel força ennuvolat.
Molt bé, doncs és el primer canvi. Demà ja t'anirem preguntant a veure si les pluges treuen el nas o no el treuen. Francesc, fins ara. Bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2 i gairebé 8 minuts. La pagesia ha sortit avui de forma massiva a les principals carreteres del país per protestar per la crisi del sector. Milers de tractors han col·lapsat vies de comunicació com ara l'AP2, l'AP7, l'autovia A2, entre d'altres. Anem a un dels punts on la protesta és més multitudinària, a Fondarella, a l'A2, al Pla d'Urgell, amb més de 1.500 tractors allà concentrats. Pere Joan Álvarez, què és el que ha portat els pagesos i els ramaders a mobilitzar-se avui en massa?
Hola, bon dia. Doncs la llista és llarga. Alguns dels principals greuges els detalla Esmeralda Raurera, presidenta de Jarca Lleida.
Apretem perquè estem col·lapsats de burocràcia, de normatives, de que els nostres joves no es puguin incorporar perquè les nostres explotacions no són viables i d'una PAC que és insuficient per les nostres expectatives i d'una competència deslleial que arriba des dels països tercers.
I a més de tot això, un altre espurna que ha fet encendre els ànims ha estat la gestió de la sequera. Sentim ara la Carla de Montmaneu.
És insostenible tot això, no podem seguir així, les ajudes no arriben, cada vegada és tot més difícil, a nivell de la sequera estem espantats perquè no sabem què passarà, com es produirà, menys animals o menys aigua pels animals, tot això és, al final és el que deia, menys aliment pel poble.
Aquí on ets a Fondarella, Pere Joan, el tall ha començat a primera hora del matí i s'hi volen quedar fins demà. A més, amenacen de portar els tractors a Barcelona a finals d'aquesta mateixa setmana.
Així és, exacte. Els pagesos, després de fer una assemblea multitudinària aquest migdia, han avançat que si les administracions no atenen en les pròximes hores les seves reivindicacions, portaran els tractors entre dijous i divendres a la capital del país. Damià Areny és portaveu de la plataforma.
Dijous es faria el trasllat i divendres faríem l'entrada a Barcelona. És un projecte. No és segur. El Parlament, la Casa de la Comissió Europea, d'acord? pie, depèn de la mobilització que hi hagi. Si hi ha els tractors d'avui, podem mobilitzar, tancar el port, aeroport, ho podem tancar tot. La gent en té ganes.
Doncs és el Damià Areny, portaveu de la plataforma 6F dels pagesos, que estava explicant les raons i com pensen quedar-se fins demà. Però aquest de la Fondarella no és l'únic lloc on hi ha concentrats tractors. Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, els pagesos també s'han mobilitzat de manera massiva, amb Montblanc, a la Conca de Barberà i l'Aldea al Baix Ebre com a focus de les protestes més seguides. A Montblanc, amb l'AP2 tallada, hi tenim el Manel Sastre, i a l'Aldea, amb l'AP7 bloquejada, amb dos sentits de la marxa, hi tenim el Jordi Barranca.
Aquí l'acció ha començat poc després de 9:15 del matí. Han llançat fems a les entrades de l'autopista Montblanc i durant la lectura del manifest han qualificat l'acció d'èxit total amb aquests prop de 400 tractors entre aquí Montblanc i Vila-rodona. El responsable d'aquesta organització, d'aquest acte aquí, Eudald Escolà, explicava que una de les greuges comparatius que tenen són les dificultats per poder aconseguir el relleu generacional.
Volem treballar a la terra, no fent de gestors. Sembla que vulguin donar un recolzament al relleu generacional, però és que si realment no afluixen una mica amb el tema burocràtic, no hi haurà manera de que el jovent s'interessi per la terra.
Aquí hem vist molts pagesos joves farts de tanta paperassa reclamant preus justos i que es freni la importació de països tercers que els està enfonsant els preus. El bloqueig segueix aquí a la P2 entre Montblanc i Vila-rodona amb centenars de camions i de vehicles atrapats des de fa més de 3 hores.
Que estic a favor que es manifestin, sí, però no d'aquesta manera. També és una pena que els polítics l'única manera que ens escoltaran és així.
Si no, avui fem més, farem menys i ja està. Avui.
Els que estem treballant ho paguem. Hi ha solidaritat amb ells, però no serveix de res que jo estigui aquí parat.
I aquí també la idea que tenen és mantenir aquest bloqueig fins demà al matí i pensant ja en la pròxima acció dimarts vinent en què Unió de Pagesos vol paralitzar els accessos al port de Tarragona.
Pel que fa a les Terres de l'Ebre, el bloqueig fa hora i mitja que dura. La previsió és que com a mínim s'allargui fins demà al matí migdia. Diem demà al matí migdia perquè depèn amb qui parlis et diu que aquest bloqueig acabarà demà al matí o migdia i depèn de qui et diu que la cosa s'allargarà fins ben bé la mitjanit de demà. Exemple que la cosa com a mínim va per allà, si més no que estan preparats, és que fa poca estona hem vist que arribaven banys portàtils i també es van posar en diversos tendals perquè els pagesos, diguem-ne, es puguin protegir del sol. Les demandes dels pagesos d'aquí, de les Terres de l'Ebre, les resumien d'aquesta forma Rafael Bardiell, que és responsable del sector vegetal d'Unió de Pagesos, i Joan Lluc, que és membre de la plataforma 6F i pagès dels cítrics.
Tenim unes exigències europees que fan que cada vegada siguessin menys competitius als mercats, perquè al mateix temps les fronteres les tenen obertes a altres països, normalment països del tercer món, que poden produir unes condicions molt desiguals a les nostres.
Que ens traguen la pressió i la burocràcia que tenim políticament. Ens toca ser més administradors i gestors de les pròpies empreses que poder anar a treballar a la terra, parlant clar.
A banda d'aquí, d'aquest tall a l'Aldea, a la P7, uns 150 tractors tallen, en aquest cas, tant la C12 com la Nacional 420 a l'altura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
I de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona a Girona, on la pagesia talla des de fa uns minuts la carretera Nacional 2 a Medinyà, al nord de l'àrea urbana de la capital gironina, que mig miler de tractors han col·lapsat tot aquest matí. A les reivindicacions de tot el sector s'hi afegeix, en el cas de Girona, que s'acabi amb el transvasament del Ter cap a Barcelona. Anem a Medinyà, una unitat mòbil amb Josep Plazas i Laia Claret.
Doncs aquí encara van arribant tractors, ho sentiu, i és que se n'han manifestat uns 500. S'aturen a la Nacional 2, també el descampat que hi ha al costat. Per tant, Nacional 2 tallada ara mateix a Medinyà en tots dos sentits. Aquí dinaran i ens han dit que la seva intenció és tallar la P7 a la tarda. És una concentració que envalentona el sector. Narcís Poc, coordinador d'Unió de Pagesos a Girona.
Un èxit total, uns 500 tractors. Feia molts anys que no veiem així això a Girona. De fet, no ho veiem des de l'octubre del 17. Per tant, estem molt contents.
I aquí a les comarques del nord-est tenen una reivindicació concreta a banda de la resta. Imma Puigcorbé, grangera i veterinària, llegia aquest manifest a Girona.
Que l'aigua del Ter sigui prioritat a la zona geogràfica on està, i no de Barcelona. Exigim d'una vegada per totes que se'ns escolti.
Aquí la intenció és que quan acabin de dinar tallaran aquesta AP7. El dinar havia d'haver començat fa una estona, però és que són tants els tractors que hi ha que encara en continuen arribant. Després volen fer una assemblea aproximadament cap a les 7, ens han dit, per decidir què faran al vespre i a la nit. Però porten mantes i abrics per si es queden aquí.
Però és que també hi ha protestes i talls de carretera a Gurb, on els pagesos tallen la C-17 i la C-25, a Sant Fruitós de Bages, amb un bloqueig de la C-16, o al Pirineu, amb talls a la Nacional 145 entre la Seu i Andorra. La C-13, a Sort, o la Nacional 230 al Pont de Suert. Ens ho expliquen la Nàtia Dell, en Jordi Canal i en Pau Rovira.
Bon dia, Osona. Segons els organitzadors, uns 400 pagesos vinguts a diferents punts de la comarca, Lluçanès, Moianès i també del Ripollès, mantenen aquest bloqueig en aquesta confluència de les dues vies en un ambient relaxat, ara una mica de música i dinar, una pausa per agafar forces, perquè la idea d'aquesta revolta pagesa és allargar tant com puguin. Tenen permís fins demà a la nit i Barcelona no es descarta. Aquestes són algunes de les queixes dels manifestants que hem recollit.
Un 75% de la població de pagès té més de 65 anys. Si comença a demanar paperassa, tot per tema d'internet, pàgines web, vull dir, la gent es perd, és un punt que ja no poden més.
A part de la burocràcia, ens volen ensenyar a fer de pagès, també. O s'arregla o desapareixem del mapa, els pagesos, ja.
Jo, bàsicament, he vingut a donar suport perquè estic vinculat amb el tema de mecànica agrícola i, esclar, nosaltres dependem al 100% d'ells.
El carro de la compra és la teva millor arma, o visca la pagesia local, són alguns dels lemes de les pancartes que llueixen els tractors, uns 200.
Aquí a la C16, a l'eix del Llobregat, hi ha més de 200 tractors i, a més a més, desenes d'altres vehicles que ocupen els dos carrils que hi ha en cada sentit de la marxa. Això a la zona de la Sala, entre Sant Fruitós i Sallent. La C25, l'eix transversal que passa per sobre, no l'han bloquejat. Els talls que hi ha en altres punts i els desviaments fa que no hi hagi trànsit aquí. Com en altres punts del país, els agricultors i ramaders concentrats aquí es queixen de la burocràcia, de les normatives i de l'ofec en general d'un sector que defensen com imprescindible.
El pernil, un cop està curat, a tots ens agrada. Però abans d'arribar al pernil curat, primer hem de passar per una sèrie de passos i això no agrada a ningú. La merda i la pudor no agrada a ningú. Però si no hi ha una cosa, no hi ha una altra.
En assemblea decidiran fins quan allarguen aquesta protesta. En principi tenen permís i volen quedar-se aquí fins demà, però plantegen també altres possibilitats, com en altres punts del país, mobilitzar-se fins a Barcelona.
Al Pirineu, a aquesta hora, hi ha marxes lentes de tractors, sobretot ramaders, en tres punts diferents de la xarxa viària, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i l'Alta Ribagorça. Al matí, cap a les 11, s'han fet talls de carreteres. Les reivindicacions, acabar amb l'excés de burocràcia i poder viure de la seva feina, com explicaven la Victòria i l'Albert, que són ramaders.
Estem farts que les lleis se faiguen des de despatxos, que només fan que cobramos impostos i que les ajudis arriben tard. Estem farts que els controls ens ofeguin i que vingui producte de fora, sense cap tipus de control.
Jo tinc un fill que voldria ser ramader i només intento convèncer-lo que no ho sigui. Només feu-vos una idea de lo que per mi, que he treballat tota la vida de ramader, que m'ha agradat la meva feina, he sigut relativament feliç fent-la, però cada dia en soc menys i això és el que em sap greu que faig el meu fill.
Al Pont de Suert, les marxes afecten la N230, el punt estratègic que uneix Lleida i la Vall d'Aran i Catalunya amb l'Aragó. A Sort, les marxes han col·lapsat el trànsit al municipi i afecten la C13 i a la Seu d'Urgell han sortit cap a Andorra per la N145. Les tres mobilitzacions tenen previsió de continuar aquesta tarda.
Doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix i en les pròximes hores. Ja veieu que moltes d'aquestes protestes s'allargaran com a mínim fins demà i no descarten que alguna d'elles vingui cap a la ciutat de Barcelona. Un dels desencadenants de totes aquestes protestes aquí i de fet a tota Europa en general ha estat la proposta per reduir a la meitat els pesticides agrícoles d'aquí a l'any 2030. La Comissió Europea ha anunciat avui que la reformularà davant l'oposició del sector i dels governs. Una mesura de l'agenda verda que tenia poc futur parlamentari. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Concessió de Brussel·les per calmar el malestar dels agricultors. Amb tractors a les portes del Parlament Europeu a Estrasburg, la Comissió Europea ha fet marxa enrere en la proposta sobre reducció de pesticides, clau en l'agenda verda europea, però que havia topat amb l'oposició del sector i amb reticències tant dels governs com de l'Eurocambra, on la tramitació havia descarrilat sobretot pel rebuig de conservadors i extrema dreta. La nova regulació volia rebaixar a la meitat l'ús de pesticides el 2030, però s'havia convertit en un símbol de polarització en paraules d'avui d'Ursula von der Leyen, que ha rebut aplaudiments a l'Eurocambra quan ha anunciat que retira la proposta.
És veritat, la situació ha escalat en els últims anys. Els nostres agricultors es mereixen ser escoltats.
Brussel·les ha promès involucrar els agricultors en la nova proposta sobre reducció de pesticides, que tot apunta que ja farà la nova Comissió Europea sortida de les eleccions europees del juny.
I enmig de les protestes dels agricultors i les resistències de l'Agència Verda, Brussel·les proposa avui un nou objectiu climàtic.
Sí, un objectiu de reducció de les emissions en un 90% per 2040, segons la xifra filtrada que confirma oficialment la Comissió Europea a les 3. És una nova meta entre la rebaixa ja acordada del 55% previst per 2030 i la neutralitat climàtica prevista per 2050. Brussel·les fa avui una recomanació que ara haurà de ser discutida i aprovada pels 27 i per l'Eurocambra.
I aquí la Generalitat ha traslladat tot el seu suport als pagesos que avui es manifesten, però ha lamentat que té molt poc marge de maniobra per resoldre les reivindicacions que s'ha sentit a peu de carrer. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Bon dia. Defensa aferrissada del govern als agricultors admet que viuen més escanyats que mai perquè la sequera ha acabat de castigar, diuen, un sector que sempre hi surt perdent. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, assegura que el contacte amb la conselleria i els sindicats està sent constant, però que més enllà d'aquesta interlocució diu que les competències de la Generalitat són les que són.
Som plenament conscients de les reclamacions que fan, ho hem dit, moltes d'elles legítimes, però també som conscients, i això no és mirar cap a un altre costat, és simplement constatar una realitat que moltes d'aquestes reclamacions no depenen del govern de la Generalitat i, per tant, no és el govern competent qui pot desencallar allò que ells reclamen.
El govern està seguint de prop les protestes arreu del país, molt pendent, també diuen, de si els tractors arriben a Barcelona a finals de setmana.
Però les mobilitzacions no només són a Catalunya, avui de fet són a tot l'estat espanyol, i per això el govern espanyol estén la mà als agricultors. La ministra portaveu, Pilar Alegría, assegura que sempre estaran al seu costat i posa com a exemple les ajudes per fer front a la sequera que avui ha concedit l'executiu espanyol. En el cas català, són més de 12 milions d'euros que es reparteixen entre gairebé 11.000 explotacions agràries. Madrid, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'ajuda és d'un total de 270 milions d'euros que es destinaran a 140.000 pagesos a tot l'Estat. Catalunya rebrà, per tant, un 4,7% d'aquest pressupost, uns 1.200 euros de mitjana per explotació agrària catalana. La mesura és, segons el govern espanyol, una mostra més del suport incondicional que han ofert sempre el sector del camp. Així ho reafirmava la portaveu Pilar Alegría.
Este gobierno entiende las preocupaciones del sector, nos hacemos cargo y desde el minuto uno llevamos trabajando de la mano con ellos. Durante estos últimos años, el Gobierno de España ha aprobado más de 4.000 millones de euros y por eso, en todo momento, hemos estado al lado del sector primario de nuestro país.
L'anunci s'ha fet en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on s'ha aprovat definitivament la pujada del salari mínim interprofessional en un 5%. Quedarà aquest salari en 1.134 euros bruts al mes, repartits en 14 pagues. I una última novetat, s'ha aprovat també la transposició de la Directiva Europea de Condicions Laborals Transparents. A partir d'ara, les empreses estan obligades a deixar clares per escrit les condicions dels llocs de treball que ofereixen, com ara el salari o l'horari.
Són les reaccions de la Generalitat primer i del govern espanyol. Aquesta protesta, que segons Unió de Pagesos acaba de fer balanç ara mateix, ha aplegat 4.000 tractors a tot Catalunya en les diferents protestes i en els diferents talls de carretera. 4.000 tractors dels pagesos catalans per mostrar el seu rebuig. Falten 7 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida més notícies. Tornarem a la protesta dels pagesos a la segona hora de Catalunya migdia, però avui han passat més coses.
Catalunya migdia. Fer un pas és viure més.
Fer un pas és viatjar, és aprendre coses noves, és estrenar un videojoc.
Fer un pas és fer-te el carnet jove.
Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app i gaudeix dels avantatges del Pac Jove 2024. Carnet Jove, Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki.
Què?
Fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days. 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 17 i 18 de febrer el Ballet Nacional d'Espanya amb el programa Generaciones. Una mirada renovada del flamenc i la dansa espanyola a través de 3 generacions de creadors. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC. Entrades a lafaccultural.cat.
No puc respirar, m'ofego.
Taquicàrdies.
No puc dormir perquè no paro de pensar.
Tinc por a tot.
Crec que és prioritari que nosaltres oferim un espai segur.
M'he sentit recolzada, m'he sentit acaronada, m'he sentit segura.
Històries plenes de vida. El malestar emocional a Històries de la Primària. A TV3, dijous a la nit.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts, 2:15. Un edifici de 5 plantes al carrer Canigó de Badalona s'ha ensorrat aquest matí i els bombers busquen possibles víctimes entre la runa. De moment no s'ha localitzat ningú i estan comprovant la llista de veïns per saber si hi ha cap desaparegut. No se sap tampoc res de les causes del sinistre, tot i que els bombers, en una compareixença informativa fa poca estona, han explicat que l'esfondrament hauria començat a l'àtic. Han desallotjat els dos edificis del costat del bloc afectat. Badalona, David, Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs un gran desplegament dels bombers amb l'ajuda de la unitat canina miren de localitzar possibles víctimes sota la runa. Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i s'han desplaçat fins aquí, en aquest bloc que està situat al barri del Raval i molt a prop del centre comercial Màgic. Des de la Regió Metropolitana Nord, Eduard Martínez ha confirmat que l'àtic d'aquest edifici s'ha esfondrat i a la caure ha arrossegat la resta de pisos.
Desconeixem les causes, per descomptat que sí. El que sí que podem garantir a hores d'ara és que es tracta d'un col·lapse de la coberta del l'àtic i que ha afectat doncs, a totes les plantes fins a planta baixa. És a dir, es tracta d'un col·lapse localitzat, però que afecta la totalitat de l'edifici.
En total s'han hagut de desallotjar una quarantena de vivendes, però la prioritat, com dèiem, és localitzar tots els veïns per descartar que hi hagi víctimes, com reconeix Martínez.
Ara per ara no els hi podem donar cap xifra, justament perquè estem en el procés de filiar totes aquelles persones que estan empadronades en aquest edifici i a partir d'aquí doncs, podrem diguéssim, ajustar totes les maniobres de recerca allà on aquestes, les persones que no puguin ser localitzades doncs, tinguessin domicili.
Els bombers no descarten que calgui utilitzar una grua de gran tonatge per fer les tasques de desenrunament. Mentrestant, l'Ajuntament s'està organitzant per oferir una alternativa habitacional provisional, com el casal de la gent gran d'aquest barri del Raval.
Mentrestant, la Junta de Fiscals del Tribunal Suprem desafia la Fiscalia General de l'Estat i sí que veu terrorisme en la causa del tsunami democràtic que s'instrueix contra Carles Puigdemont, Marta Rovira i una desena de persones més. Els fiscals han rebutjat aquest matí per una àmplia majoria un informe que ho descartava. Ara la paraula la té el president de la Sala Penal del Suprem, Manuel Marchena, que amb el posicionament de la Junta de Fiscals ho té tot de cara per mantenir el delicte de terrorisme. Madrid, Marta Viladot.
4 hores de reunió en un ambient tens i el resultat final, tombar l'informe del fiscal Álvaro Redondo, que no veia indicis de terrorisme contra Carles Puigdemont. Ha estat per una àmplia majoria dels 15 fiscals que han assistit a la reunió de la Junta de Fiscals de Sala. Hi ha hagut 2 votacions. En la primera, 12 fiscals de 15 han vist delicte de terrorisme. En la segona votació, 11 fiscals de 15 han apreciat indicis contra Carles Puigdemont.
Doncs aquesta és la situació ara mateix. I Junts per Catalunya, que confia en tancar un acord amb el PSOE sobre la llei d'amnistia durant els pròxims 15 dies. És el termini que tenen a partir d'avui per tornar a convocar la Comissió de Justícia al Congrés i pactar el text. Esquerra Republicana pressiona Junts per aprovar l'amnistia com més aviat millor. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Bon dia, hi ha converses en marxa, però ni Junts ni el PSOE volen concretar el detall de la negociació, ni tampoc l'abast de la reforma legal que va anunciar ahir Sánchez per limitar el poder dels jutges per allargar les investigacions, com fa García Castellón amb el cas Tsunami. El PSOE fuig d'explicar-la, Patxi López.
Es que todo esto sería hablar en el aire, porque hoy ha puesto en marcha los plazos la mesa y por lo tanto estamos dispuestos a hablar y veremos cuáles son las conclusiones de ese diálogo, pero no ha empezado.
Junts espera entendre's amb el PSOE en els 15 dies que tenen a partir d'avui per tornar a negociar l'amnistia. Si no hi ha acord, ho podran allargar 15 dies més fins al 7 de març. Els de Puigdemont estudiaran la proposta de Sánchez, però en privat insisteixen i mantenen l'aposta per les seves pretensions de màxims, que són esborrar de les excepcions de l'amnistia, el terrorisme i els delictes de traïció a l'Estat. Mentrestant, Esquerra dona pressa a Junts i el retreuen que per reformar els terminis d'instrucció dels jutges no calia bloquejar l'amnistia. Teresa Jordà, portaveu dels Republicans.
Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes. Podemos estar de acuerdo con nuestras otras leyes, con estas modificaciones, pero en cualquier caso son procesos diferentes, procedimientos distintos, y lo que queremos es que lo antes posible se apruebe la ley de amnistía.
Segons el calendari del Congrés i amb l'escenari de terminis més optimista, la llei d'amnistia tornarà al ple per aprovar-se com a molt aviat a finals de mes.
Falta un minut per arribar a 2:15. El càncer diagnosticat al rei Carles III al Regne Unit se li ha trobat a temps. Aquest és el missatge que ha llançat el primer ministre Rishi Sunak el mateix dia en què s'ha sabut que el monarca va començar el tractament dilluns a casa i no pas en un hospital. Londres, Coia Ballester Brumós, bon dia.
Bon dia. El rei ja ha començat el tractament pel càncer que li van diagnosticar la setmana passada. L'equip mèdic li va detectar mentre se li feia la intervenció per engrandiment benigne de pròstata. El Palau de Buckingham puntualitza que no és càncer de pròstata, però no es concreta de quin tipus és. La bona notícia l'ha donat avui el primer ministre Rishi Sunak parlant de l'estat del rei.
Afortunadament se li ha detectat a temps i ara tothom espera que s'absenti pel tractament que necessita i es recuperi completament. Crec que això és el que tots esperem, estic pregant i per descomptat estic en contacte regular amb ell.
Carles III, que té 75 anys i que fa 9 mesos que va ser coronat, diu que ho afronta amb optimisme. Mentrestant, el seu fill Enric de Sussex, que viu als Estats Units, vindrà els pròxims dies a Anglaterra per estar amb el seu pare. La pressió és ara pel príncep Guillem, que just ha estat unes setmanes apartat dels actes oficials per fer costat a Caterina, la seva esposa, que també va passar pel quiròfan per problemes abdominals.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Tornem a casa nostra perquè les entitats socials insten el govern a aprovar en aquesta legislatura la llei del tercer sector social, que actualment atén prop de 2 milions de persones en situació vulnerable. En una compareixença al Parlament, han destacat que es tracta d'una llei consensuada que vol reconèixer i regular el sector, com ja han fet altres comunitats, Mar Riera.
La presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, s'ha mostrat esperançada que aquesta llei essencial, diu, acabarà tirant endavant abans de l'estiu.
Nosaltres creiem que és un deute que es té amb el tercer sector social perquè és un reconeixement que necessitem. A més, altres comunitats ja disposen d'aquesta llei. Per tant, tenim un greuge comparatiu.
Una llei que afecta 3.000 entitats i uns 100.000 treballadors i que preveu una taula de diàleg del tercer sector amb les administracions. En la compareixença davant el Parlament, tots els representants de les entitats han insistit que aposten per la concertació de serveis, però que la regulació del finançament dependrà d'una altra llei, la d'instruments de provisió del sistema públic de serveis socials, que també s'està tramitant.
I l'any passat, els Mossos d'Esquadra van atendre 13 nenes que estaven a punt de ser víctimes d'ablació, una més que l'any 2022. Són dades que els Mossos d'Esquadra avancen en aquesta emissora en el Dia Mundial contra aquesta pràctica, Mònica Mas.
La detecció d'aquests casos ha evitat que les menors hagin viatjat als seus països d'origen, on els haurien mutilat part dels genitals. La caporal Andrea García, cap de la unitat d'atenció a la víctima dels Mossos, detalla quina és l'edat mitjana d'aquestes nenes.
Tots els casos han estat situacions que hi havia una sospita i que en alguns casos hi havia un viatge planificat, en d'altres no, i en els casos que hi havia un viatge planificat, doncs no han viatjat. Estem parlant de nenes d'una mitjana d'edat de 7 anys.
La majoria dels casos, 6 de cada 10, es detecten a l'escola. Les famílies d'aquestes nenes acostumen a dir que no saben que la mutilació és il·legal a Catalunya perquè forma part de la cultura dels seus països d'origen, la majoria del continent africà. A Catalunya, l'any passat, es van fer a la sanitat pública 12 cirurgies reconstructives per dones víctimes d'una ablació. Són dades del Departament de Salut, que disposa d'un circuit per atendre dones que viuen aquí, que han patit una mutilació genital al seu país d'origen i es volen sotmetre a una reconstrucció del clítoris. És l'Hospital Clínic i s'encarrega de fer aquestes intervencions. Des de la creació d'aquest sistema se n'han fet 53. També la Fundació de Xeus Dona va fer 9 operacions de manera gratuïta dins un programa que es va posar en marxa el 2007.
Passant 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Al matí de Catalunya Ràdio donem veu a la teva realitat.
Ara imagineu-vos que teniu 10 anys i de cop descobriu que la vostra mare biològica us va abandonar enmig del carrer quan teníeu pocs mesos de vida.
Com que els meus pares eren molt transparents en aquest aspecte, doncs tenien els papers de la meva adopció i vaig trobar niño encontrado en la via pública, tal dia, llegó aquí, pues, amb aquestes malalties...
Va ser aleshores quan va saber que l'havien abandonat al carrer quan tenia 1 o 2 mesos un matí de novembre.
Sempre he pensat com de fotuda havia d'estar aquesta dona o aquesta noia per fer això, això ha de ser duríssim. No?
De dilluns a divendres, de 6 a 1,
al matí de Catalunya Ràdio,
amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Com és que no aconsegueixo quedar-me embarassada?
A IBI et volem ajudar a aclarir dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, incloent-hi el seminograma. Demana cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Catalunya migdia.
Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva.
El Teatre Romea ens traslladarà des d'avui i durant dues setmanes al nivell més alt del misticisme. Ho farà de la mà de la Companyia Nacional del Teatre Clàssic de Madrid, amb Lluís Omar al capdavant i amb una obra de Sant Joan de la Creu. Barcelona, Valèria Obereda.
La humilitat, l'amor, la fe i el rebuig de l'ego són els conceptes que Sant Joan de la Creu transmetrà als espectadors durant aquesta setmana amb alma i palabra. A dalt d'un auster escenari, amb només el Crist crucificat de Velázquez, els actors Lluís Omar i Adriana Ozores i el pianista Emili Brugalla, amb la música de Frederic Mompou. Tres elements clau, segons Adriana Ozores.
El arte en tres manifestaciones distintas, como es la pintura, la música y la palabra, nos coloca en un lugar que nos permite acercarnos más a este mundo íntimo, a esta parte nuestra que en si d'alguna manera no s'eleva, no?
Lluís Omar s'ha mostrat convençut que Sant Joan de la Creu estaria encantat amb l'obra.
No fan aquesta recerca per ells. Hi havia una voluntat de donar un manual de vida. I llavors em sembla que Sant Joan senti que uns certs del segle XXI estiguin intentant acostar aquesta paraula, perquè penso que en el fons el que Sant Joan vol, com passen els místics, és que aquell tresor que jo penso que pot donar sentit a la vida arribi al nombre màxim de persones.
I la setmana que ve serà el torn del Templo Vacío, que Omar protagonitza amb un quartet vocal i on també hi ha textos de Ramon Llull i Jacint Verdaguer, entre d'altres.
El veterà periodista i fotògraf Bru Rovira fa una àcida crítica del periodisme actual a la novel·la Matar el director, publicada per Navona. És una trama policíaca situada a Barcelona plena d'ironia i també melangia per un món que ja no hi és. Es publica en el marc del festival BC Negre. La Montse Camps hi ha parlat.
Bona tarda. Bru Rovira, Premi Ortega i Gasset de Periodisme, està especialitzat en temes socials i internacionals, ha estat a conflictes internacionals i crisis humanitàries i de tot plegat n'ha parlat a diversos llibres. Ara aborda per primera vegada la ficció a Matar el director, una trepidant història amb una ex-reportera de guerra desencantada del periodisme i reconvertida en mossa d'esquadra que ha d'investigar l'esgarrifosa mort del director d'un diari. L'obra té diferents capes que toquen el crostó a la política i al periodisme.
El poder sempre ha volgut controlar el periodisme perquè s'expressa a través del periodisme. El que passa que ara hi ha una descompensació total, no? O sigui, ara el que està en mans més és domina, diguéssim, el negoci per un costat, la idea de que és de el que en diem la quota d'audiència, no? O l'algoritme, que és el gust de la societat que va punxant, va dient like o no like, i això crea el pensament i el poder es manté com abans.
És ficció, però a l'obra s'hi poden reconèixer personatges reals.
I la diversitat serà el fil conductor de la 28a edició de la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que es farà la setmana que ve a Lleida. L'Animac projectarà 179 pel·lícules, 5 de les quals d'estrena mundial, i reconeixerà professionals com ara l'animador britànic Barry Parbs, nominat a l'Oscar als anys 90, Montse Mas.
El festival reivindicarà la diversitat de cultures, identitats de gènere i habilitats físiques i cognitives cada cop més present en les cintes d'animació. Carolina López és la directora de la mostra.
Temes que ens interessen, del feminisme, d'identitat de gènere, d'inclusió, però recorrerà tot el programa d'una manera transversal, no? Per destacar-ne una, Icane, no? Per exemple, que és un curtmetratge que es veurà a la inauguració, que és el nom que dona als hawaians, és una amistat o una història d'amor entre persones del mateix sexe.
Com ja es va anunciar fa uns dies, a banda de Parbs, el festival també reconeixerà la trajectòria i el talent de la dibuixant catalana Roser Capdevila, creadora de Les Tres Bessones, i l'artista visual donostiarra Isabel Erguera, exdirectora de l'Animac i nominada aquest any als Goya amb El sueño de la sultana. La mostra tindrà lloc a Lleida del 15 al 18 de febrer i en línia del 22 de febrer al 3 de març.
No puc ser de plàstic, Barbie.
El cantant de Sant Quirze del Vallès, Triquell, encapçala el cartell de l'edició del Festival Ítaca a l'Escala, a l'Alt Empordà, que suposa el tret de sortida d'aquest certamen. Durant la primavera i l'estiu, el festival recorre diferents municipis de l'Empordà. L'Escala, Núria Peraire.
Bon dia. Els concerts a l'Escala es faran el dia 30 de març i a més de Triquell actuaran Les que faltaven i la Rina DJ, una mostra de la preocupació dels organitzadors per aconseguir paritat en els cartells. L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, valora molt positivament l'anterior edició quan van canviar d'ubicació però parada a la platja de Riells. Per això espera que es puguin superar els 3.000 assistents de l'any passat.
És atractiu el cartell, és atractiva la data, tot i que aquest any Setmana Santa cau molt aviat, però el fet de ser gratuït jo crec que és un punt a favor.
Triquell ja va actuar al Festival Ítaca i valora que tornin a comptar amb ell ara que està presentant un projecte molt més personal.
I a mi m'agrada sentir que encara hi ha festivals que tenen voluntat de fer una aposta més aviat romàntica i visceral, no? I que creuen en propostes doncs variades, no?
Triquell hi presentarà cançons del seu últim treball, FOMO.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb un nom propi, el de Ricky Rubio, que tornarà a jugar amb el Barça de bàsquet.
Les pròximes hores el club ha de fer oficial el seu fitxatge el mateix dia que l'equip femení de futbol ha conegut el rival dels quarts de final de la Champions. Serà el Brann noruec.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Somni de molts culers i de molts amants del bàsquet és més a prop. Demà, 7 de febrer, s'acaba el termini per inscriure nous jugadors a l'Eurolliga i sembla que sí, que Ricky Rubio hi serà. El jugador, que fa uns dies va tornar als entrenaments amb el Barça, hauria comunicat al club la seva decisió de seguir endavant, Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, el jugador s'ha sentit molt còmode en els entrenaments que ha fet des de fa 8 dies i és una cosa, aquesta possibilitat que es treballa des de fa temps a Can Barça, això sí, molt en secret i per tant ja se sabia fa temps que si tot sortia bé, que ha acabat sortint bé, el jugador ha entrenat bé, amb gust, amb ganes, envoltat de jugadors que doncs l'han fet sentir com una família, que si tot anava bé, acabaria passant això. Ha passat revisió mèdica ja, Ricky Rubio, i doncs ara tot està pendent dels permisos d'Eurolliga per tirar-ho endavant i signar. Ja hi ha el preacord signat, però falta signar l'acord que una vegada es materialitzi això permetrà inscriure Ricky Rubio. Demà el termini és a les 6 de la tarda. No sembla que calgui arribar a les 6 de la tarda de demà, per tant, aquesta tarda o demà al matí ho tindríem.
Ricky Rubio, per tant, que serà inscrit dins d'aquest termini per poder disputar l'Eurolliga. Sabem algun dia, alguna data en què s'estigui treballant en previsió pel seu possible debut?
Sí, sabem que el fet d'inscriure l'ara no implica que debuti ja amb l'Alba de Berlín ni que hagi de jugar la Copa. De fet, la idea és deixar passar la Copa i s'està treballant amb diverses dates. La més probable a hores d'ara, tot i que no és segur perquè depèn del jugador, és el dia 1 de març, Barça-Mònaco, al Palau Blaugrana. És un divendres, Barça-Mònaco, 1 de març. És una de les opcions, evidentment, si a última hora el jugador i l'staff tècnic consideren que ha de debutar el 7 de març a València, doncs hi debutaria. Però perquè la gent tingui una idea aproximada de com aniria la cosa, seria després de la Copa, que hi ha una setmana, a més, de finestra de seleccions, per tant, no reprèn immediatament la competició, i, doncs, fins al març. El març seria el seu debut i, sembla tot indicar, la cosa apunta a principis de març, a la primera setmana.
Ai, les entrades aquells dies, perquè recordo fa unes setmanes quan va començar a entrenar-se amb el Barça, que vas comentar que ja es notava l'impacte de Ricky Rubio, que va ser molt ràpid. A partir d'ara, aquest efecte Ricky es notarà encara més i sobretot si ja comencem a veure aquestes dates.
Sí, va pujar a la venda d'entrades de partits futurs, perquè el dia del Barça-Virtus podies atribuir una part de l'augment, que era un 1.200%, no? Que era un partit segon contra tercer, és a dir, un duel a la part alta, i evidentment hi havia ja aquí absorbit una part de l'impacte Rubio, però l'impacte Rubio quedava més diluït endavant en el temps. Un 50% més d'entrades del que era habitual és el que es va vendre aquella setmana, partits que vindrien després, com el de l'Alba de Berlín d'aquest divendres, o com els que doncs, vindran després de la Copa, Barça-Partizan, Barça-Maccabi, aquí al Palau Blaugrana, que serà el que tanqui l'Eurolliga. No queden tants partits, per tant, doncs, la reaparició de l'1 de març té tot el sentit perquè a l'abril ja comencen els play-offs pre-Final Four.
Doncs d'un dels noms al dia a l'altre. Que és el nom del rival que tindrà el Barça als quarts de final de la Champions femenina. És el Brann, l'equip noruec, serà el rival amb la tornada de l'eliminatòria que el Barça jugarà a Barcelona. Com és aquest equip? Com és el Brann Rutbilla?
Doncs és un equip de Bergen, que és la segona ciutat més gran de Noruega, i ha estat el millor segon de la fase de grups. Ha sumat 13 punts, un menys que l'Olympique de Lió, i de fet va aconseguir un empat a 2 contra l'equip francès jugant a casa. El Barça és clarament favorit, però compta doncs amb el partit d'anada, amb el partit d'allà. La jugadora més destacada és la migcampista de 18 anys, Signe Gapset, i com a curiositat podríem dir que el Brann hi juga la germana d'Ada Hegerger, l'estrella de l'Olympique de Lió. Per tant, en aquesta fase de grups hi va haver partit entre germanes. Avui el tècnic Jonathan Giraldez ha destacat els punts forts del Brann.
Ha estat el millor equip segon, és un equip amb una proposta valenta, crec que és un dels equips amb més possessió de pilota, almenys a la fase de grups. És un equip molt intens a nivell de duels, a nivell de situacions 1 contra 1. Tot el que hem vist ens ha agradat pel nivell que tenen des del punt de vista individual i des del punt de vista d'intensitat.
L'anada serà el 20 de març, encara no hi ha concretat dia, i serà pocs dies després que les noruegues comencin la Lliga, que segueix el calendari de la majoria de competicions nòrdiques amb l'aturada a l'hivern. La tornada serà el 27 o 28 de març.
La tornada, que serà a Montjuïc?
En principi, sí. El Barça tenia previst que tant els quarts com les semifinals de la Champions es juguin a Montjuïc. Per cert, que amb el sorteig d'avui també ha quedat definit que el Barça, si supera els quarts, jugaria aquestes semis contra el guanyador del Chelsea-Ajax. Els altres quarts són Benfica, Olympique de Lió i PSG-Haken. Per tant, només tindríem un hipotètic Barça-Olympique a la final de Bilbao.
I el Barça masculí afronta uns mesos de competició importants amb el retorn de la Champions i desplaçaments importants a la Lliga, i compta a afrontar tot aquest tram amb el reforç dels joves, amb Lamine, Cubarsí, Fort i Guiu. Analitzem l'arribada d'aquests joves amb dos blocs. Ramon Salmurri, per exemple, comencem. Quins plans hi ha per Lamine i Cubarsí?
Doncs mira, amb Lamine mantenir el to que està tenint fins ara, però aconseguint dosificar-lo una mica, perquè Lamine encadena 5 titularitats consecutives. Parlava Deco ahir al diari La Vanguardia en una entrevista que calia anar a poc amb un futbolista que aquesta temporada ha crescut 10 centímetres en la seva estatura, però clar, ara mateix, tenint en compte les baixes i el seu propi rendiment, és un futbolista imprescindible. En partits com Sant Mamés o Ipurua, pensa que aquesta temporada l'hi ha jugat 32 partits, 3 gols, 5 assistències i 1.600 minuts, registres gens habituals per a un futbolista de la seva edat. I el que va a camí de fer-ho és Pau Cubarsí, el central, 6 partits aquesta temporada amb el primer equip, 3 de titular. D'aquests 3, dels últims 4 partits de Lliga, n'ha jugat 3 de titular. Per tant, estem parlant d'un jugador d'unes condicions especials, i compte perquè té contracte juvenil i, per tant, una clàusula de només, entre cometes, 30 milions d'euros.
I què se n'espera d'Héctor Fort i Marc Guiu?
Doncs mira, Héctor Fort és un futbolista que amb la baixa d'Alejandro Valde doncs es converteix en imprescindible en les convocatòries del primer equip. És cert que ha jugat menys, 2 partits de Lliga, tot i que està demostrant nivell, aguantant aquell cos a cos, per exemple, amb Nico Williams a la Copa, i que està exhibint condicions que no se li havien vist fins ara. Tot sovint Xavi l'utilitza al perfil llarg al costat esquerre, a la banda esquerra, on també ha destacat amb la seva faceta ofensiva, aconseguint fins i tot una assistència. I el que té menys presència, però sí poc a poc va tenir continuïtat, és Marc Guiu, el davanter. 110 minuts aquesta temporada, distribuïts en 5 estones, però compta, un gol en Lliga i un gol en Champions.
I a aquesta hora, a Mallorca, ja no queden entrades per rebre aquesta nit la Real Societat a l'anada de la primera semifinal de la Copa. Els dos vestidors són conscients que poques vegades tenen tan a prop una final. Marcos García.
A Sant Moix han penjat el cartell d'entrades exaurides a les 9 del vespre. Mallorca, Real Societat. És l'anada, com dius, de la primera semifinal de la Copa del Rei de futbol masculí. És aquest enfrontament. El Mallorca té la baixa del capità Raillo. La Real recupera Kubo i Traoré. Sentim els tècnics i aquí veurem aquesta dimensió que li donen, la que deia tu, Javier Aguirre del Mallorca y Manol Alguacil de la Real.
Ilusión, hay mucha ilusión en el equipo, hay gente que nunca se había plantado una semifinal, hay gente que ha estado en finales, pero creo que la ilusión está a tope, ¿no?
Una oportunidad histórica, así que nos enfrentamos dos equipos que solo piensan en llegar a la final, pero para eso hay que jugar a las 12 los dos partidos. No hay duda de que los dos nos jugamos mucho, y para los dos es una una situació històrica.
Oportunitat històrica pels dos. Demà a 2:15 del vespre, anada de la segona semifinal, Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao.
Més apunts a futbol, Marcos. Comencem amb molt males notícies pel Llevant Les Planes.
Molt i molt dolentes. Amb el de Frisbee estarà com a mínim 8 mesos de baixa. Les proves que han fet la jugadora al Llevant Les Planes, s'ha trencat el lligament encreuat anterior i també el menisc intern. Genoll dret. S'ha trencat aquestes dues parts. La defensa nord-americana es va lesionar el cap de setmana contra el Tenerife. Al Llevant Les Planes encara no saben què faran. Si la substituiran, si no, ho estan mirant.
I la Lliga de Futbol Professional denunciarà davant de la Fiscalia de Menors el gest obscè que un aficionat adolescent del Rayo va fer el jugador del Sevilla, Lucas Ocampos.
Literalment li va tocar el cul abans d'una sacada de banda. La policia ja t'ha identificat aquest seguidor adolescent del Rayo, Lucas Ocampos. Va denunciar que un aficionat adolescent del Rayo li va posar el dit al cul quan estava a punt de fer aquest llançament de banda. D'altra banda, la Lliga també denunciarà davant la Fiscalia per un delicte d'odi els insults que va rebre en aquest mateix partit el davanter del Sevilla, En-Nesyri.
I aquest matí ha declarat davant un jutjat de Sevilla el jugador del Betis, William Carballo, imputat per un delicte de violació.
Sí, de moment tenim la versió del jugador. Diuen que Carballo nega agressió sexual i insisteix que les relacions van ser consentides, malgrat una denúncia presentada per la suposada víctima contra ell per uns fets de l'agost passat. El Ministeri Fiscal no s'hi ha presentat, no ha anat a la declaració d'avui i a hores d'ara no s'ha adoptat cap mesura cautelar contra Carballo.
Fem una pausa i quan tornem sabrem què ha passat al Mundial de Natació.
Catalunya migdia.
Continua la temporada de BCN Clàssics.
El 16 de febrer torna a Barcelona després de 41 anys la National Symphony Orchestra Washington amb el director Gianandrea Noseda i la violinista Hilary Hahn.
I el 7 de març l'Orquestra Filarmònica Txeca ens oferirà un festival Dvořák amb la Sinfonia del Nou Món sota la direcció de Semyon Bitskov.
Entrades a la venda a bcnclassics.cat.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i te'n porten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Qui és Josep Lluís Núñez?
Un home que buscava reconeixement social i molt acostumat a guanyar.
És i serà el millor president de la història.
Les seves preocupacions, guanyar diners, pagar pocs impostos...
El que en temps d'emplant diríem un homenot.
Jo he fet gran al Barça.
Nits sense ficció. Núñez, els dos primers capítols a TV3 aquesta nit.
Ja disponible a la plataforma digital. Descarrega't 3Cat.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
I al Mundial de Natació a Doha, nova medalla per a la delegació espanyola. L'equip que entrena la japonesa Mayuki Fujiko ha guanyat la plata a la final de tècnica per equips en una jornada on Maria Guixà també ha nedat Denis González.
Sí, avui ha estat una altra jornada amb molt protagonisme per la natació artística. D'entrada, aquesta nova medalla, aquesta plata a la final d'equip tècnic. Espanya, que defensava l'or aconseguit al darrer Mundial, a Fukuoka, s'ha penjat la plata per darrere a la Xina, que entrena la catalana Anna Tarrés, i també ha superat Japó, que ha completat el tercer graó del podi. Espanya ha obtingut una puntuació de 275.892 punts amb Txell Mas, Paula Ramírez i Distió. L'equip, amb música de West Side Story, ha fet un nou pas gegant cap als Jocs Olímpics de París. Una de les catalanes de l'equip, la Paula Ramírez, valora aquesta plata aconseguida al Qatar.
Porto molts anys a la selecció i aquesta medalla encara val més perquè crec que mai havia vist tants països a tan bon nivell. Crec que encara té més mèrit haver guanyat aquesta plata perquè Japó està increïble, Estats Units està molt bé, Ucrània ha tingut errors, però són ties molt fortes. Crec que mai havia vist tants països en tan bon nivell. Llavors crec que ha sigut una final molt lluitada i encara més orgulloses d'aquesta plata.
Com comentaves també, la preliminar de solo lliure en categoria masculina, Denis González ha obtingut la segona millor puntuació, només superat pel xinès Yang, que hi es va penjar la medalla d'or en solo tècnic. Recordem que Denis González va ser campió mundial en aquesta disciplina d'avui, en aquest solo lliure. El català ahir a la final va ser quart a la disciplina de solo tècnic.
I en waterpolo, l'equip espanyol femení afronta el segon partit de la fase de grups després de la contundent victòria contra la Xina el dia del debut. Avui tenen al davant un equip més complicat com és Grècia.
Sí, és el primer test d'importància en aquest campionat del món per a les jugadores de Mikioka. La majoria són catalanes. Avui s'enfronten amb Grècia, que també es va estrenar superant França 11-6. Com comentaves, Espanya va debutar també amb una golejada plàcida davant la Xina 18-5. Del potencial de les gregues en parla una de les jugadores catalanes de l'equip de Mikioka, Paula Crespí.
Serà un partit duríssim, serà un partit d'afrontar amb molta intensitat i d'anar per totes, perquè ja segur que ens plantejaran un partit molt, molt dur.
El partit contra Grècia és a les 5 de la tarda.
Els pilots titulars de MotoGP i alguns provadors són al circuit de Sepang per a 3 dies de test oficial de pretemporada amb l'objectiu del 2 de març, la primera cursa sprint de la temporada 2024 a Qatar, Damià Aguilar.
El primer dia, qui estigui davant semblarà que guanya el Mundial i qui estigui al darrere ho veurà tot muntanya amunt. Però, com diu Aleix Espargaró, és difícil treure conclusions tot just un primer dia. Ara bé, el subcampió Martín amb el millor temps anirà a dormir ben tranquil, com també l'únic debutant, Pedro Acosta. El murcià amb la gas-gas ha fet el segon millor temps i si féssim cas a les xarxes seria campió ja aquesta temporada. El cas és que entre els catalans Viñales ha estat el millor, sisena posició al global, diu l'empordanès que l'Aprilia 2024 és una revolució. També els germans Márquez han acabat entre els 10 primers, en un dia en què a Marc Márquez sembla que li han donat la moto que no anava.
M'ha passat tot a mi, o al nostre equip, al nostre costat, sobretot perquè hem tingut quatre problemes tècnics, però el més important és que l'equip ha reaccionat de la millor manera i això estic content, perquè moltes vegades pots entrar en pànic i això empitjora la situació.
En canvi, fora dels 10 primers, Alec Rins i Aleix Espargaró. L'única absència entre els titulars és Franco Morbidelli, que de fet es perdrà tota la temporada per lesió.
Som en any olímpic i els esportistes catalans han començat ben aviat la preparació per als Jocs de París. És el cas del judoka tarragoní David García Torné, ja amb la classificació olímpica i que ha aconseguit la medalla de bronze al Gran Slam tot just de París, una de les competicions més importants al calendari internacional. Carles Vila.
Ho va aconseguir la categoria de menys de 66 quilos. David García és l'actual subcampió d'Europa i un dels primers en tenir la classificació per als Jocs. Ha començat força bé l'any, mantenint el nivell que ja va mostrar el 2023 i en un escenari força complicat com és aquest Gran Slam de París.
És un torneig molt important, dels més importants que es fan al judo. A part del Mundial i Europeus i Olimpiades, és dels tornejos més durs que se celebren durant tot l'any, i començar amb una medalla doncs és molt agraït, la veritat. També venint de l'any passat que havia competit un munt perquè se tancava la classificació olímpica al desembre, llavors vaig tindre que competir en un munt de competicions seguides, que a vegades inclús 2 setmanes seguides, i vaig tindre molt bones sensacions durant la competició.
David García Torné marxarà la setmana que ve al Japó, en una altra etapa de la preparació dels Jocs, abans de competir a Turquia. Abans de l'estiu també haurà de participar al Campionat d'Europa i en el Mundial.
I avui és la Festa de l'Esport Català. Aquest vespre es lliuren els premis als millors esportistes catalans del 2023 a la festa que organitza l'UFEC. El regatista Jordi Xammar i Aitana Bonmatí són els protagonistes, Montse Raya, d'aquesta 27a edició de la Festa de l'Esport Català.
Xammar, de 30 anys, participarà als Jocs de París en classe 470, que aquest cop serà mixta. Guanyador del bronze als Jocs de Tòquio i 5 vegades campió mundial, és el guanyador en categoria masculina. Aitana Bonmatí matí, la futbolista del Barça, que durant el 2023 ha aconseguit Lliga, Champions, Mundial, Pilota d'Or i de Best, entre altres premis, és la guanyadora com a millor esportista. La pilot de trial, enduro i raids, Laia Sanz, rebrà premi extraordinari. El premi a millor equip és per al Sabadell femení de waterpolo, guanyador de la Champions, la Lliga, la Copa i la Supercopa d'Europa durant el 2023. El Girona de futbol rem una menció especial. Marc Gasol rebrà el premi esportista llegendari just uns dies després d'haver anunciat la seva retirada del bàsquet, i entre altres també rebran guardons Lamine Yamal, el futbolista del Barça, com a millor projecció masculina, i Pep Guardiola, el tècnic del City, com a millor entrenador. La 27a gala de l'esport català es fa al Port Vell de Barcelona a partir de les 7 del vespre i es pot veure en directe per Esport 3.
I acabarem amb més informacions breus amb la Marta García. Comencem amb els horaris de la 27a jornada de Lliga Primera Divisió.
El Girona jugarà en el camp del Mallorca el diumenge 3 de març a 3:15 PM, i el mateix dia, però més tard, a les 9, el Barça visitarà el camp de l'Atlètic Club en segona divisió en partit de la 29a jornada. L'Espanyol s'enfrontarà a l'Osca el dissabte 2 de març a 4:15 PM.
I ara entra la Ruth Vilà, perquè abans t'he demanat si ja sabíem on es jugaria aquest partit de quarts de final, la tornada del Barça-Brand, si era Montjuïc o no.
Hi havia previsió de Montjuïc, però des del club ens informen ara mateix que finalment la tornada serà al Johan Cruyff. Els quarts de final, tornada al Johan Cruyff.
L'última setmana de març, per això tant, mateix. Aquest Barça-Brand es jugarà al Johan Cruyff, per tant haurem d'esperar a les semifinals per tornar a veure el Barça femení, un partit de Champions, a l'estadi de Montjuïc.
Això mateix.
Doncs fins aquí la informació esportiva, tornem demà a la mateixa hora, seguim amb el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.